de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Què tal, com esteu? Dimecres, Equador del mes de març. Una única victòria en els últims 20 partits és el balanç més recent d'un Bilbao Atlètic que, amb el català Àlex Pallarès, lluny de millorar, ha empitjorat els registres que portaven en Bingen Aróstegui. És cert que en els últims dos mesos li han tret punts equips com la Real Sociedad B, el Barça Atlètic o el Nàstic de Tarragona, però li costa horrors de guanyar partits al filial Biscay. I no sé vosaltres, però a mi em fa patir ja, i molt, això en la prèvia d'un Bilbao Atlètic Sabadell a Lezama. No sé si parla d'un partit trampa o, com va dir ahir Raül Baena aquí a Ràdio Sabadell, tampoc és que estiguem compartirà coets tampoc ni permetre'ns el luxe de mirar per sobre ningú. Però és veritat que, igual que va passar fa un mes i mig a Calahorra, visitar el camp del CUE pot tenir un punt de pressió afegida per l'equip que està marcant ara mateix el límit de la permanència, com és el de Miqui Lladó. Avui, per cert, tornarem a escoltar Raül Baena, ja en parlarem, el jugador triat pel Centre d'Esports per comparèixer en roda de premsa després del seu debut a la nova Creu Alta. Com deia ahir el Pau Vituri, un jugador que ha de portar-li un plus a la plantilla i més en escenaris com el de dissabte contra una plantilla tan jove com és l'Atlètic Sale.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entre la Rocío García i el Toni González a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid tanca avui els vuitens de final de la Champions masculina de futbol. El Liverpool buscarà pràcticament un impossible, potser demà em menjo aquestes paraules, però sembla així, remuntar-li al Bernabéu un 2-5 de l'anada a Anfield. També avui a les 9, Napoli-Eintracht de Frankfurt. Ahir, repòquer de gols de Haaland en el City 7, Leipzig 0. A l'altre partit, l'Inter va passar quarts patint per conservar el 0-0, fins i tot amb dues pilotes al pal, a la fusta, del Porto al temps afegit. El Marroc s'assuma a la candidatura conjunta d'Espanya i Portugal per organitzar el Mundial de Futbol Masculí del 2030. Ocuparà el lloc que deixa Ucraïna, on estava previst que s'hi juguessin partits. Així ho va confirmar ahir a la tarda el monarca marroquí Mohamed VI. I en bàsquet masculí, el Joventut encara aspira a la primera plaça de l'Eurocup després de passar per sobre del Cluj Napoca romanès per 104-81. Mentrestant, a la Champions, derrota del Manresa de 10 punts a la pista del bon alemany. I per últim, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final d'Indian Wells. Amb la retirada de Draper en el segon set, ara el murcià s'enfrontarà al canadenc Félix Auger Aliassime buscant un lloc a semifinals. Va, som-hi amb la resta del sumari.
Comenta la recepció.
A mitja setmana, avui passarem entre la nova Creu Alta i Bilbao per escalfar motors d'aquest Bilbao Atlètic Centre d'Esports Sabadell. També tindrem vòlei, squash, tenis taula, rugby, futbol sala o bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
David Movilla, destituït al Real Unión d'Irún, segons informa la SER de Guipúscoa. El supleix qui va ser l'interí just abans de la seva arribada i fins ara analista Iñaki Goikoetxea, exjugador dels Girondarras, si recordeu, és el que va fer callar l'afició arlequinada anotant aquell penal inventat a la fatídica eliminatòria del 2009. El club fronterer, això sí, encara no ha fet oficial aquesta destitució. A Múrcia, un altre cop amb xifres astronòmiques d'assistència, reben a l'Enrique Roca la Nucía aquesta setmana i, de moment, prop de 6.000 entrades ja venudes i els fons sud i també al lateral a punt d'esgotar-se ja totes les localitats. El rècord, recordem, 27.831 espectadors d'ara fa 10 dies. I la cadena SER de Córdoba s'ha disculpat en públic amb Rodrigo Ríos després de la pèrdua de papers que escoltàvem ahir a la retransmissió del Córdoba-Ceuta de l'altre dia i la denúncia pública que va fer el Punta Cavalla a Twitter. Les disculpes de l'endemà, molt millor que no pas el primer àudio eliminat del podcast en el qual havien tret els comentaris d'un dels periodistes que seguia encara carregant contra el jugador per suposadament equivocar-se amb la celebració i s'havien disculpat entre rialles amb el literal la frase vam estar una mica agressius perquè se'ns va anar una mica a la pinza. Va ser una mica més formal, la disculpa de l'endemà. Per cert, que el jutge únic de competició no li ha tret aquesta groga perquè no aprecia equivocacions en el que va redactar l'àrbitre a l'acte a l'hora d'explicar el que havia passat amb la celebració. I per cert, per últim, relacionat també amb el Córdoba, publica Córdoba Deporte que Adilson del Badajoz haurà de pagar als verdiblancs si renova amb l'equip del Vivero. Tindria un preacord, però a la vegada renovació automàtica per partits i és a només un de complir-la. Per tant, ja hi va haver un bon enrenou a Badajoz amb el tema fa uns mesos i veurem com acaba tot.
La notícia curiosa.
Divendres ja us explicàvem la història del Violet, un equip d'Haití que havia d'anar a jugar als Estats Units un partit de la CONCACAF Champions League del Carib, però que tenia problemes seriosos perquè bona part de la seva plantilla no rebia els visats per poder entrar al país. Doncs bé, al final van haver d'anar amb suplents i amb jugadors contractats d'urgència per poder creuar la frontera i tot i així van perdre només 2-0 al camp de l'Austin i amb el 3-0 de l'anada al Violet, sense el gruix principal del seu equip perquè no tenia el visat per entrar als Estats Units, s'ha classificat pels quarts de final d'aquesta CONCACAF Champions.
De quin partit no estarem pendents?
Del Guallarmina Maspalomas a les 10, partit de la Preferent de les Palmes.
I a les xarxes socials?
Llegim el Twitter oficial del Mercantil. Amb els 3 gols d'aquest diumenge, Miguel Expósito va arribar a 29 amb la samarreta del juvenil A mercantilista i supera així Nacor Bueno, entrant al podi de pitxitxis històrics empatat amb el seu germà, el de Nacor, Aaron Bueno. Només té per davant a Juan Carlos Rodríguez amb 31 gols i a Sergio López, que al 94-95 en va fer 33, és a dir, està a 4 gols de la marca històrica Expósito.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exporter del Sabadell, Roberto Gutiérrez, i també el doc, l'excapi Agustín Fernández.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre de la una, marxem a la nova Creu Alta. Avui el programa entre l'estadi creualtenc i Bilbao. De seguida anirem també cap a terres d'Euskadi. Abans, Sergi Garcés, nova Creu Alta, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui dia de tornada a la feina.
Sí, avui dia de tornada a la feina i, de fet, aquí, en aquest escenari, és on ha treballat l'equip de Miqui Lladó, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Han fet aquesta primera sessió, anem a dir-ho així, ja encarada al partit de dissabte davant el filial de l'Atlètic Club, i ho han fet aquí al Temple, a l'estadi de la nova Creu Alta.
Per ordenar idees, hem de parlar de lesionats, hem de parlar de com ha tornat l'equip als entrenaments pensant ja en aquest Bilbao Atlètic Sabadell, en la visita a l'Ezama del conjunt arlequinat, però abans de res, avui hi haurà roda de premsa. A mi personalment, no sé a tu, Sergi, se'm fa molt estrany que un mateix jugador aparegui per segona vegada a parlar en públic, Raül Baena. Ahir el teníem a Ràdio Sabadell. Avui és el jugador que ha triat el Sabadell per parlar en roda de premsa.
Sí, 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 i en aquest cas, si hem de, allò que es diu, repartir responsabilitats de la decisió, hem de dir que aquest tema el controla directament l'staff tècnic. En aquest cas, Miqui Lladó és qui decideix, consensuant-ho amb el Departament de Comunicació, qui parla, i és ell, en aquest cas, qui ha decidit que fos el jugador de Torrox qui parli avui, com dius, després que ahir ens atengués en conversa personalitzada, per dir-ho així, els de la 94.6. Per tant, poc a descobrir, més enllà de preguntar-li com ha anat aquesta tornada a la feina i alguna coseta ja relacionada més amb l'Atlètic Club o amb aquest Bilbao Atlètic, perquè dels temes personals o de la seva situació més personal des de que va aterrar aquí al Sabadell, la veritat és que crec que van quedar pocs dubtes ahir per respondre o per acabar de treure l'interrogant.
Home, doncs si em deixes dir aquí una mica també la meva opinió, se'm fa fins i tot més estrany encara que sigui l'entrenador qui acabi decidint qui parla en roda de premsa, però vaja. En tot cas, Raül Baena, que tornarà a parlar de seguida, d'aquí a 2 minuts si anem en hora. Què et sembla la dada aquesta que comentàvem al principi? Una única victòria del Bilbao Atlètic en més d'una volta en els últims 20 partits de Lliga.
Home, és molt clarificadora del per què de tot plegat. És a dir, estem parlant d'un equip que ara mateix es troba no només en zona de descens, no només com a cué del grup, el pitjor ara mateix equip dels 20 que formen aquest grup 2, sinó que això explicaria i molt també aquest tarannà tan particular. A mi se'm fa fàcil, segurament no és exacte, Adri, però trobar el símil o la similitud amb el filial del Betis de la temporada passada. És a dir, un filial que està esportivament parlant desahuciat perquè els números ho fan pràcticament més enllà de miracles, doncs pensar en salvacions és una utopia, i sobretot que, bé, va traient els partits al seu ritme, però clar, al final quan un equip, com dius, només ha estat capaç de sumar una victòria en 20 partits, home, pensar en salvacions es fa realment, realment molt complicat.
És veritat, és veritat. També et dic que jo crec que el Betis Deportivo l'any passat va ser un desastre, però tenia jugadors interessants, eh? O sigui, Raúl García de Haro està ara mateix al Mirandés, el germà de Fekir, per exemple, a mi Baena era un futbolista que m'agradava, està a segona divisió al Lugo, el de Santa Coloma de Gramenet, Quasi Sibo està a la Morevieta, hi ha molts jugadors, Simón Lecea a la UD, o sigui, hi ha jugadors d'aquella plantilla que va quedar despenjadíssima, que continuen fent carrera, o sigui que... Però vaja, sí, en tot cas, estem parlant de dos equips que es van quedar despenjats des de l'inici i que ho estan passant magre. Escolto soroll de fons, això implica que la roda de premsa va en hora o no?
Això implica que ens han fet baixar cap a la sala de premsa perquè ja hi som tots, només falta el protagonista. Per tant, ha anat el responsable de comunicació, el cap de premsa del Sabadell, l'Agustí Bernat, a buscar Raúl Baena, que es trobava dins del vestidor fent temps a que hi fóssim tots els mitjans habituals, o com a mínim els que més o menys tenim aquest costum, mal costum de venir els dimecres a atendre les rodes de premsa del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, de seguida, Raúl Baena en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda, en una jornada on només et diré que el capítol de baixes, de dubtes, d'interrogants que té ara mateix Miqui Lladó de cara al dissabte, Adri, ha fet que fins a 6 jugadors del filial hagin acompanyat avui la primera plantilla i hagin format part d'aquesta sessió de tornada a la feina del primer equip del centre d'esports. Des dels Bladis i Iker Hernández, que potser són més habituals, juntament amb Ivan Bustamante, per exemple, avui ho han rematat Nacho Bonet, Miquel Ustrell i Albert Morral. Tots sis han estat avui, com diem, en aquesta sessió preparatòria, en aquest dia de tornada a la feina del primer equip. I mira, qui torna cap enrere sóc jo, per ocupar posicions ja a la sala de premsa Mil Quereda. Després parlem dels lesionats i dels tocats.
Doncs de seguida fem una mica de repàs a la infermeria. El mateix Miquel Ustrell parlava aquesta setmana a Ràdio Sabadell com a jugador del Sabadell B, avui en la primera plantilla entrenant-se. Va, som-hi. Roda de premsa, Raúl Baena.
Roda de premsa, Raúl Baena, prèvia al partit amb el Bilbao Athletic. Sergi, com vulguis.
Sí, Raúl, parlàvem ahir, et sentíem parlar una miqueta fent valoració del teu moment, de la teva situació, de com ha estat aquesta evolució des de que vas arribar. Avui et vull preguntar d'entrada per una dada que ara estàvem repassant amb l'Adri en directe. Els números d'aquest Bilbao Athletic, de les últimes 20 jornades que ha jugat, només una única victòria. Ja sé que això classificatòriament explica el que explica, però no sé si us fa tenir una sensació estranya del que us trobareu dissabte.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en hacer muy buen partido. Es cierto que bueno, que no es una dinámica muy buena para ellos, pero bueno, no podemos salir confiados, sabemos que hay mucha igualdad y tenemos que dar nuestro 100% y hacer un buen partido allí.
Sí, Raúl, deia l'entrenador Gonzalo Herrera aquest passat diumenge aquí a casa, que
un 7-9 seria una bona dinàmica.
Dos partits en 4 dies.
Per a aquesta dinàmica que venen aquests partits que venen consecutius.
Sí, ara viene pues eso, una semana con muchos partidos pero creo que nos tenemos que centrar ahora en el Bilbao Athletic, ir allí, dar todo para conseguir los 3 puntos y después ya nos centraremos en el siguiente partido, en el otro y en todos los que vengan.
Però tot
per la situació personal.
Vox,
com es troba? Ja ho explicava en directe a Ràdio Sabadell.
Sí, a ver, yo me encuentro bien. Me he incorporado más tarde al equipo. Estoy intentando, pues bueno, pues dar lo máximo y aportar mi granito de arena en el día a día, cuando me toca jugar. Y nada, cada vez me encuentro mejor y con ganas de jugar y también de aportar desde dentro, ¿no?
Torno a preguntar-te una miqueta per aquesta situació del partit de dissabte. Tu has estat en casa gran, tu has estat en filials. Com creus des de l'altre costat que es pot estar plantejant el partit al cap d'un nano jove que pot estar pensant potser ja més també en el seu futur que no pas en el del futur de l'equip com a tal? Com es planteja això quan estàs recordant una miqueta l'etapa de l'Espanyol B en el teu cas, per exemple?
Bueno, a ver, yo imagino que ellos pues querrán cambiar esa dinámica en la que están y seguramente pues eso, van a querer pues ganar el partido, intentar cambiar las sensaciones, intentar hacer un buen final de temporada, pero bueno, nosotros estamos en la misma, ¿no? También tenemos necesidad de ganar, de pues eso, de sumar, de tirar para arriba y eso, y hacer un buen final. Así que bueno, yo creo que los dos equipos vamos a ir a por el partido y va a ser seguro un partido complicado, más allá de que ellos no lleven una dinámica positiva.
Si he parlat durant tota la temporada amb el Sabadell, encaixava amb els gols, que era...
Es parla més d'aquesta dualitat. L'equip ara s'ha fet fora al darrere i genera poc al davant.
Ara falta fer aquest altre pas una mica amb la part ofensiva.
Sí, bueno, al final tenemos que intentar cada día mejorar, dar un poquito más en todos los aspectos y eso nos hará crecer pues individualmente y como equipo. Es cierto que bueno que cuando estás en una zona baja pues cada punto es muy muy importante y al final pues bueno, intentas ganar pues esa solidez defensiva para después crecer en ataque, ¿no? Y bueno, creo que el equipo está en los últimos partidos pues bastante sólido atrás y ofensivamente pues seguramente pues todavía podemos dar un poquito más, pero tampoco me cabe duda que lo vamos a dar en este tramo final de temporada.
Sí, però jo tot una mica la meva primera pregunta. Ara ens explicaves que tu et sents cada cop millor. No sé si...
Cada cop se sent millor.
Has tingut alguna... O el míster ha tingut alguna...
S'hi ha parlat amb el míster.
Què és el que et transmet? I què és el que també li has pogut transmetre a tu?
S'hi han parlat entre ells.
No, al final... Entreno al máximo para estar disponible para jugar, pero sí que es cierto pues que bueno que venía de, a pesar de estar entrenando individualmente pero sin la chispita esa de entrenar con el equipo durante un tiempo y de competir, y al final pues bueno, cada día de entrenamiento me ha servido para ir cogiendo ese punto y creo que ahora ya me encuentro bien, igual que todos los demás compañeros, y ya es decisión del míster, ¿no? Estoy aquí para ayudar en lo que haga falta. Por supuesto, todos queremos jugar, pero eso ha pasado y pasará siempre, y ya es decisión suya, y lo que haga falta, pues ahí estaremos para apoyar y para sumar.
Sí, et faig una més, gairebé a cavall de tot això. No sé si el fet que ara el calendari deixi aquestes tres jornades tan seguides, com et deien abans, aquests tres partits o aquests dos partits i mig, fa créixer la possibilitat de que hi hagi més rotació, de que hi hagi més minuts per tots i que aquí puguis tenir allò que dèiem l'altre dia també. D'ara la necessitat ja no és de recuperar, sinó de tenir precisament de nou sensacions.
Sí, al final lo que quiere y necesita todo futbolista es tener minutos de juego, y bueno, ya te digo, ya llevo unas dos semanas que me estoy encontrando bastante bien con esa chispa que a lo mejor antes yo me notaba que me podía faltar, así que nada, estoy con confianza para cuando el míster decida que me toque, pues aportar lo máximo.
Y aparte de... Parlem de joc també al vestidor, tens el jugador ara més veterà, amb una plantilla molt jove.
Li pregunten pel seu rol de veterania dins de la joventut que hi ha en el grup.
En aquesta situació difícil de l'equip, pots aportar també bastant.
Bueno, sí, al final... Pues bueno, intento ayudar en todo lo que puedo humildemente, y sí que bueno, pues que si en algún momento pues tengo que hablar con algún compañero sobre algún tema o lo que sea, pues y puedo ayudar, pues encantado. Y nada más, pero al final, bueno, todos somos iguales. Es cierto que bueno, por tener más edad, pues ha vivido algunas situaciones más, y eso pues a lo mejor pues en algún momento dado pues puede ayudar, ¿no? En alguna palabra de aliento o algún consejo, por decirlo de alguna manera, y eso, y sí, al final todos tenemos que aportar lo que podamos para por el bien del Sabadell.
Si no, durant totes les preguntes has evitat enviar qualsevol missatge de confiança envers el rival d'aquesta setmana.
No valen confiances.
Però no sé si realment el d'aquesta setmana sí que és un partit trampa.
Sí, l'aquesta setmana és un partit trampa.
Sí. Cada partido en esta categoría y se ven los resultados. Son todos los partidos muy, muy igualados. Se deciden mucho por pequeños detalles y no hay grandes diferencias. Así que bueno, que sabemos que aunque llevan una dinámica pues negativa, ellos van a querer revertir esa dinámica cuanto antes. Y nosotros pues tenemos que intentar pues conseguir los 3 puntos. Después tenemos otro partido muy importante que jugar aquí entre semanas y coger esa dinámica positiva que nos impulse, que nos dé tranquilidad. Y como decíais antes en alguna pregunta, pues también pues eso ayudará a que en ataque pues seguramente pues la gente tenga más confianza, juegue un poquito más alegre y al final pues eso, pues todo suma y vamos a intentar pues dar lo mejor de nosotros.
Sí, feia referència a aquests dos partits, la que suposaria per l'equip.
Què suposaria per l'equip?
Sumar aquests 6 punts.
Tancar els 6 punts abans del Barça Atlètic.
Pues significaría mucho porque seguramente cogeríamos muchísima moral. Pero tampoco nos podríamos relajar ni lanzar las campanas al vuelo. Al final el fútbol es día a día, cada partido es súper importante y a la que te relajas un poco te dan y te mandan para abajo. Así que bueno, es día a día, seguir trabajando, seguir confiando en nuestro trabajo y eso, pelear para que las cosas salgan lo mejor posible.
Pregunta a un socio, ¿qué sentiste el sábado cuando debutaste aquí en la Nova Creu Alta?
Pues tenía muchas ganas de debutar aquí en casa, aparte había muy buen ambiente, así que bueno, pues feliz y contento. Lo único que faltó pues que el equipo metiera un golito para conseguir los 3 puntos, pero me gustó mucho.
Y después un compañero pregunta que si es verdad que eres muy bueno en los espacios reducidos.
No sé. Al final en los entrenamientos tenemos una tabla con los puntos y demás y al final de cada mes o cada cierto tiempo pues los últimos pagan y yo estoy bueno por ahí por la parte alta y alguno me pregunta, es que eres muy bueno en lo reducido tal, y yo de cachondeo pues bueno, sigo ahí un poco el rollo y demás, pero nada, todo en plan de broma.
Vamos, que no li toca pagar.
Podríem preguntar qui està a la zona baixa també d'aquesta
sí,
taula,
Sí, mira, la propera pregunta serà qui són els que estan en aquesta zona baixa i qui són els que estan a prop de pagar quan acabi el mes. Acaba la roda de premsa de Raúl Baena, acaba la roda de premsa del migcampista de Torrox, del malagueny, que ahir el sentíem a Ràdio Sabadell i el tornem a sentir avui aquí en directe en aquesta compareixença a la sala de premsa Miquel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Per un moment he pensat que la pregunta del company anava amb mala bava i és que estava també lluitant per la permanència en aquest rànquing individual dels entrenaments, però veig que no, que és dels que va sobrats que està a la part alta, o sigui que ha destacat també això.
Saps què passa? Que jo crec que, fa poc temps que està al vestidor, i dos, és dels veterans. Bromes les justes, saps el que et vull dir? Aquí, avui no han tirat d'ironia. Han buscat ficar el ditet a la nafra, però sense tirar d'ironia.
Molt bé. Està bé per això, que hi hagi aquest punt de ficar-se entre ells fins i tot amb cèntims d'un tema esportiu, d'un tema de rendiment a l'entrenament.
Sí. Mira, veiem que saluda aquí al director general Bruno Batlle, que estava just a la zona mixta de l'estadi de la Nova Creu Alta, per on s'hi accedeix un cop surts de la sala de premsa o de la zona de vestidors del temple.
Sergi, teníem pendent el tema dels lesionats. Comentàvem una miqueta els jugadors de la base del filial, concretament de Primera Catalana, que han estat entrenant-se avui a les ordres de Miqui Lladó, Iker, Bladis, Busta, Bonet, Miquel Ostrell i també Morral. Això implica que hi ha baixes, que hi ha jugadors que no estan entrenant al mateix ritme que la resta de companys. En aquest sentit, tenim alguna bona notícia? Tenim alguna novetat? O tot continua amb aquell llistat cada vegada tan llarg o més llarg encara de la infermeria arlequinada plena?
Tenim bones notícies, o com a mínim alguna bona notícia, perquè avui, per exemple, Cristian Herrera, que va acabar doncs, amb aquelles 15 al turmell, i Adam Gurdjieff, que també tornava després d'una lesió i que no va acabar d'estar del tot fi, o no va acabar el partit del tot fi, tot i ser titular, avui s'han entrenat amb normalitat. Per tant, a priori, si no passa res d'aquí a divendres, que és quan sortirà l'expedició del Sabadell cap a Terres Basques, haurien de formar part d'aquesta expedició que s'enfronti dissabte a Lezama al Bilbao Atlètic. Per contra, no cal tampoc repetir massa, Sergi García, evidentment, avui no ha passat ni per les instal·lacions de la nova Creu Alta, no així com Jaume Pinyol, que amb el braç doncs, encara amb aquesta protecció després de la luxació d'espatlla que va patir la setmana passada, ha fet una miqueta de gimnàs. I per la resta, Carrión, Atuman i Alberto, tot i que en el cas del Murcià, recordem, Adri, està sancionat, per tant, no jugarà de totes, és baixa segura també pel partit de dissabte, però bé, aquests tres, Carri, Atuman i Alberto, han fet part de la sessió al mateix ritme que els seus companys, l'altra part de l'entrenament l'han fet fent diferents exercicis al marge i acabant el gimnàs també en aquest procés de recuperació, cadascú de les seves lesions o diferents molèsties que estan arrossegant en aquest cas aquests tres homes. Veurem. En el cas d'Alberto ja diem, més enllà de com evolucioni, no s'ha de patir per ell perquè es baixa segura pel partit d'aquest cap de setmana.
Com dèiem ja gairebé des del primer dia de la setmana, recuperarem per aquest partit a David Estals, al Chino, i també a Moha Keita, tots dos sancionats. Hi haurà llista molt llarga de percebuts. Aquesta setmana farem un recull algun dia aquí a l'Hotel Suís de com està aquest panorama, perquè déu-n'hi-do la pluja de sancions que pot caure un cop superem la d'Alberto aquesta setmana, i de cara al rival, que de seguida ho aprofundirem, però Jere Navarrena i també, en aquest cas, Eguiluz, estan sancionats per aquest Bilbao Atlètic Sabadell. Des de la nova Creu Alta, Sergi, dos quarts de dues. Ens deixem alguna cosa? Vols apuntar alguna cosa més o no?
Res. Calma, tranquil·litat, i demà de nou entrenament. Si no m'he descomptat, demà és a Sant Oleguer.
Doncs a Sant Oleguer aquest dijous, la sessió preparatòria pel partit de dissabte, a les 5 a Lezama. Et deixo fer feina per aquí, Sergi, si vols investigar el tema de qui està baix en el rànquing individual d'entrenaments, tu mateix, agafa a veure qui s'ha de gratar la butxaca o no. Una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
De la nova Creu Alta a Euskadi, a la redacció de El Correo. Allà tenim el company Miquel García. Què tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arratsa aldeón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estábamos haciendo números hoy de este Bilbao Athletic que no arranca, que está abajo, que está en la cola. Una victoria en las últimas 20 jornadas es prácticamente ganar un único partido desde inicios de octubre, que se dice rápido. ¿Os explicáis allí en Bilbao el porqué de una debacle, sí o no?
Bueno, entre comillas sí, porque la verdad es que era un equipo prácticamente nuevo respecto al año pasado. Y había 3-4 jugadores que sí se mantenían del equipo que hizo una gran segunda vuelta el año pasado y se salvó con Pachi Salinas, pero esos 3-4 jugadores que tenían que liderar el equipo pues no están jugando como se esperaba que jugasen. Entonces, en cierta medida se entiende, en cierta medida también hay la sensación en la afición que la propia directiva ha decidido que este filial descienda y está sumido, que es un equipo que prácticamente ya el año que viene jugará en segunda reserva.
Ha habido cambio de entrenador, pero claro, es que curiosamente con Alex Pallarés casi que los registros han sido peores que con Vingen Arostegui.
Eso es. Se optó cuando entró la directiva de John Uriarte por Vingen Arostegui, una figura de un entrenador más formador, que es lo que se ha dicho de este equipo, que tiene que formar jugadores para la primera plantilla. Se le destituyó con unos números bastante malos, pero el problema es que ha llegado Alex Pallarés y los números son todavía peores. Entonces, ahí eso, la gente también pide su dimisión, No se entiende mucho, la verdad.
Claro, decías ahora, jugadores con proyección de la primera plantilla. No vamos a descubrir lo que es el Athletic Club ahora mismo, ¿no? En antena, o sea, sabemos de sobras la política de fichajes que tiene, el potencial en la base que ha tenido históricamente. Incluso si coges la primera plantilla, ves a los Ollán Sancet, Vencedor, Nico Williams, Dani Vivian, Aguirre Zabala. Son jugadores que hace relativamente poco estaban en el Bilbao Athletic. Esos líderes que tienen que dar el paso, esos jugadores que tienen más proyección, es que a mí el que más me resulta llamativo, Malcolm Aduárez Jaló, pero es que no sé cómo veis allí quién puede tener proyección para dar el salto al primer equipo de esa plantilla.
Bueno, se esperaba principalmente tanto a Aduárez como a Luis Bilbao, que fueron los dos jugadores que se llevó Valverde en pretemporada con el primer equipo, y otro de los jugadores que apuntaba que tenía que ser uno de los principales líderes de este equipo era Hugo Rincón en el lateral derecho. Teniendo en cuenta la situación del lateral derecho del primer equipo, pues se esperaba que si Hugo Rincón hacía una buena temporada, pues igual el año que viene podía ser incluso el lateral titular en el primer equipo. No está siendo así, y la verdad es que se ha apostado por traer algún refuerzo este mercado de invierno. Han sido cuatro jugadores, pero salvo Iceta, que había hecho una buena primera vuelta con la Morevieta, el resto tampoco han contado. Entonces, la verdad es que los 3-4 jugadores que podían liderar el equipo no lo están haciendo, y el resto no da la sensación de que tengan proyección para llegar encima al primer equipo.
Os leía la semana pasada que hablabais precisamente de ese dato, ¿no? Que Iceta sí que es verdad que se ha consolidado en el 11, pero que de los otros refuerzos en el mercado de invierno, Íñigo López una única titularidad, Asier Pérez acaba de debutar esta semana, y en el caso de Kikala es que no ha jugado de inicio ni un solo partido, por lo tanto tampoco es que estén teniendo mucho protagonismo desde que llegaron a la disciplina Athletic Sale. Te quería preguntar por dos nombres, por lo que supone las bajas por sanción de Giluz y de Jere Navarrena, no sé qué peso tienen en el equipo.
Bueno, Giluz la verdad es que estaba siendo uno de los centrales titulares, y en el caso de Jere Navarrena, yo personalmente era uno de los jugadores también que pensaba que podía dar un paso importante. Es un jugador que en el centro del campo tiene, a pesar de que no sea muy grande, pero tiene un buen físico, tiene un buen recorrido, y la verdad es que ha tenido un poco partidos que ha estado bastante bien, otros que no ha estado tan al nivel, pero también hay otro de los jugadores que se esperaba que pudiese dar ese paso adelante y ser uno de los líderes de este equipo.
La última, desde aquí, desde la perspectiva arlequinada, pensamos, hombre, vas al campo de un colista descolgado que ha ganado solo un partido de 20, que no acaban de responder sus jugadores, entre comillas, estrella. Hablamos incluso de partido trampa, porque no engañarnos, además siendo un filial, que ya sabemos todo lo que supone jugar contra un equipo joven. La verdad es que le ha costado muchísimo ganar a este equipo, pero también es verdad que, sobre todo contra otros filiales, en el derbi contra el Sanse, contra la Real B, contra el Barça Athletic, también ha restado puntos a equipos de la parte alta de la clasificación, o sea que tampoco es que sea un equipo que vaya a ritmo de goleada en contra cada semana, ni mucho menos.
No, la verdad es que el mayor problema que está teniendo el equipo es que defensivamente, cuando recibe un gol, da la sensación de que se hunde. Entonces, los partidos que ha conseguido mantener el sin recibir gol, o incluso se ha puesto un poco por delante, parece que va bien, pero sí que cuando recibe un gol parece como que el tiene un apagón y defensivamente empieza a tener todavía más fragilidad defensiva. Entonces, un poco esa sensación. Pero la verdad es que sí, ha habido contra equipos de arriba que han restado puntos. En cambio, por ejemplo, pues la semana pasada con el Calahorra empiezas ganando, te empatan. Es un poco una sensación, la verdad es que es un poco extraño todo.
Pues el sábado a las 5 de la tarde en Lezama, este partido Bilbao Athletic Sabadell, ese termómetro que nos servía la conversación con Mikel García del Correo para entender el porqué de esta debacle o de ese, como decías, cogiéndote las palabras literales, Mikel, ese descenso asumido allí en Bilbao del segundo equipo del Athletic Club. Mikel, es que ricasco, un abrazo, cuídate mucho.
Un saludo a vosotros, gracias.
El partit ja ho sabeu, dissabte a les 5 de la tarda amb l'arc de l'antic Sant Mamés presenciant ara a Lezama aquest duel entre el filial de l'Athletic Club i del Centre d'Esports Sabadell. 2:15 de dues, fem una aturada en el camí, de seguida tot el bloc poliesportiu. Avui, a més, molt farcit, tenim voleibol amb les complicacions de l'equip femení del Natació Sabadell, tenim squash amb l'exhibició d'Iker Pajares ahir al tenis Sabadell, rugby, tenis taula, futbol sala, bàsquet, etcètera, etcètera, etcètera.
Damunt el Taló. 6 temporades i més de 200 programes parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques. El teatre, a través de les ones de Ràdio Sabadell. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i de més enllà. Entrevistes, radioteatre, recomanacions teatrals, reportatges, cinema, musicals i molt més. Damunt el Taló, cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. Escolteu-nos en streaming entrant al web de la ràdio o bé al nostre podcast de Spotify i segueix-nos a les xarxes a Instagram i a Facebook. Damunt el Taló, amb el suport de l'Estat.
Damunt el Taló.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, segona part del programa. Queden clavats 21 minuts d'Hotel Suís, començant pel voleibol, pel natació Sabadell de voleibol femení, que s'ha complicat i de quina manera. La permanència a la primera nacional, Pau Vituri. Arratsaldeon, com estàs?
Què tal, com estàs?
T'ho pregunto igual que ho he fet en privat. Jo, a mi em dius que en comptes de Miquel García, el Toni González ha trucat a Josu Azcoidi, i m'ho crec, entre el to, l'accent basc i aquest eso és que m'ha recordat moltíssim a Josu.
No t'has equivocat, no? A l'hora d'apuntar el telèfon al...
La setmana passada el vam trucar. O sigui,
per això.
T'imagines que ens ha fotut aquí un gol per l'escaire, Josu?
Home, és que xondo,
home. Aquest nivell de detall de conèixer jugador per jugador el filial de l'Atlètic Club,
El de la Tària,
sí. Però vaja, no era Josu Azcoidi, era Miquel García, redactor del Correo. Dèiem, derrota 3-1 aquesta setmana a Mallorca del vòlei femení, del natació Sabadell, a la pista del Bunyola, el que ha posat en entredit la salvació de la sabadellenca, situació que comença a ser compromesa.
Sí, força compromesa, perquè a més queda molt poquet per acabar la Lliga. Era un duel directe, recordem, el segon consecutiu fora de casa, perquè van intercanviar l'ordre a la primera volta, i la veritat és que no va sortir massa bé la cosa per les de Xavi Perales, perquè després d'un set per cada equip, els dos últims van caure del cantó balear de forma més contundent, dura, 25-12 i 25-10. Perales, com diem, el tècnic d'aquest natació Sabadell, ha lamentat la poca regularitat de les seves jugadores.
En los cuatro sets siempre empezamos por arriba, pero hay un momento donde nos cuesta seguir en la línea que llevamos, un poco porque nos fuerza el rival y otro poco porque, bueno, nos vamos un poco de la línea de juego. En el segundo set también nos pasó, pero ahí pudimos reaccionar antes y bueno, mantuvimos un poco la diferencia en el marcador. Pero el tercer y cuarto set, si bien algunos de los puntos fueron bastante largos y se luchó, bueno, refleja que no le hemos encontrado la vuelta para poder pelearlo como el primer y el segundo set.
Situació va de cara a barraca. Ara mateix som fora del descens i falten només dos partits, però atenció, d'entrada amb la classificació i després sobretot amb el calendari, perquè en descens el Manacor despenjat 15 punts i el Gavà amb 19. 20, un més, el club empatat amb l'Espanyol, i amb aquest últim rival, per això dèiem que era un duel directe, el Bunyola, i amb dos més, dos per sobre del club, amb 22, el Son Ferrer, i el calendari, com dic, Pau, cada para duels directes.
Sí, és que al final, en cas d'haver guanyat o haver forçat el 5-7, pràcticament ja tindrien la butxaca aquesta salvació, les de Xavi Perales, i ara compta perquè el calendari, a més, és enverinat, perquè al Natació Sabadell li queden dos partits. Un altre desplaçament, el tercer partit fora, diumenge a les 6 contra el cinquè classificat, el Premià de Dalt, i sobretot, Adri, l'última jornada a casa contra, ara repassaves la classificació, el primer equip que si avui acabés la Lliga baixaria, el Gavà. Però és que a més no és l'únic duel directe que hi ha en aquestes dues jornades que queden. Aquest cap de setmana, de fet, hi ha un Son Ferrer-Manacor, és a dir, d'aquesta classificació fictícia, el primer contra l'últim, i un Gavà espanyol. Gavà 19 punts, espanyol 20 punts. Per tant, podria ser que el club, en el pitjor dels escenaris, caigués al descens en aquesta mateixa jornada, però, com comenta Perales, encara dependrien d'elles en l'últim partit a casa contra el Gavà.
Dos finales. Si nosotros sumamos este fin de semana, que es un partido difícil, pero que ya sumamos cuando jugamos en casa contra Premiá, incluso remontamos un 0-2 abajo y el tiebreak lo llevábamos bien y bueno, estuvimos un poco erráticos en el final. Si sumamos, bueno, nos daría un poquito más de tranquilidad de cara a la última jornada con Gavà.
En tot cas, Perales, que no ha amagat la preocupació que li suposa arribar a falta de dos partits pel final, amb la feina encara per fer després d'una temporada irregular, però en la qual el club no s'havia vist en aquesta situació alarmant fins ara, precisament.
Ya el hecho de no haber sumado en Buñola, que bueno, sería como una doble puntuación, ¿no? Los que sumás y también los que les quitás a un rival directo. Y luego viendo la clasificación el domingo por la tarde con los partidos que faltaban por jugar de la jornada, sí, es preocupante. La situación es difícil, pero bueno, nosotros lo vamos a seguir luchando. Hay 6 puntos en juego y sigue dependiendo de nosotros la clasificación.
Recordem, un equip que va renovar molt la seva plantilla, però que ve de Superliga 2, d'una categoria per sobre, i que està patint, i de quina manera? Falta de només dues jornades amb aquests càlculs. Podria segellar la permanència, a més, contra un equip que depèn de la plantilla que tregui en aquest partit contra el Natació Sabadell, pot tenir més o menys perill al Premià aquesta mateixa setmana.
A la primera volta, per ser Adri, van guanyar el 5-7 aquí als pavellons del club, el conjunt premianenc.
Per tant, va sumar el club contra elles, com deia el Xavi Perales. Si es fa la feina, si es guanya la pista al cinquè classificat, pot ser un fet, la permanència, i si no, independentment de com acabis aquesta jornada amb aquest duel directe Gavà-Espanyol, te la jugaries a una carta contra el teu rival directe. Per tant, seria qüestió de guanyar el Gavà en l'últim partit per intentar treure el cap.
Com diria Roger Benet, Twitch?
Home, aquest...
Perquè té al·licients, eh? Si s'acaben jugant les garrofes en l'última jornada, partit maco, els pavellons del club.
Veuràs tu, ara pujaràs a dalt.
Estarà encigalat, ja.
L'un encigalat, l'altre dient què dieu en antena. A mi no m'emmerdis, parlant malament. O sigui, vosaltres decidiu i m'expliqueu després.
La llàstima, perdona, no sé si hi haurà jornada unificada o no, en aquest cas a Primera Nacional.
Ah, t'estàs borrant.
No, ho dic perquè...
Aquest és el teu compromís.
Perquè coincideix en horari, si no vaig errat, amb el partit de la setmana que ve del
home,
centre d'esports
si
a casa contra el Barça Atlètic.
Si dius això, el dissabte a les 7 és el Sabadell-Barça Atlètic. Per tant, no sé quan jugarien, si ho podrien canviar o no, a les 4, vés a saber, perquè a més és imprevisible quan dura un partit de vòlei, i més encara amb una hipotètica final com seria aquesta. Home, si ens l'estalviem perquè es fan els deures aquesta setmana a Premià,
sí, millor
que millor per la tranquil·litat col·lectiva. Parlant de deures fets, ja des de fa temps, l'equip masculí, per rematar el tema de vòlei, Pau, va superar 3-2 als Roquetes a Superliga 2.
Sí, el primer duel que afrontaven els de Roberto Pozzato després de salvar-se, i a més van superar un equip que estava per sobre seu a la taula. Es van adjudicar els nedadors els dos primers sets, però no va ser fins al cinquè, al tiebreak, amb el 15-6, quan van rubricar la victòria. Dissabte a les 8, el club, que és novè també a falta de dues jornades, visita el segon classificat, el Sant Pere i Sant Pau tarragoní. Si els de Pozzato tenen 24 punts, els tarragonins n'han sumat 51. I per ser un apunt més de vòlei, que hem conegut aquest matí, Gerard Rejón, una de les perles de l'equip de Pozzato, ha estat convocat novament amb la selecció espanyola sub-17 masculina del 3 al 9 d'abril a Yeste, a València. A més, farà una segona concentració del 16 al 17 d'abril a Sant Boi de Llobregat, preparant un bilateral amistós amb Àustria que es disputa a Steinbrunn, a la ciutat austríaca, del 17 al 19 d'abril, i finalment també per disputar del 20 al 24 del mes que ve el torneig preeuropeu de la segona fase a Croàcia.
Vinga, va, vés a negociar el tema del Twitch. Una abraçada, Pau.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més coses. Les instal·lacions del Club Tenis Sabadell van acollir ahir al vespre un partit d'exhibició entre Iker Pajares i l'indi Belavan Sentil Kumar, un esquaixista de 24 anys, resident a Barcelona i company habitual d'entrenaments del Sabadellenc. Després de guanyar aquest cara a cara al carrer Prat de la Riba, Pajares va atendre uns minuts a Ràdio Sabadell per passar revista dels primers 3 mesos de competició que li han servit per tornar al circuit PCA després d'un 2022 massa marcat per les lesions. L'esquaixista local admet que ha estat un retorn estrany, però també positiu, en què el millor resultat han estat les semifinals a Washington del mes passat. De cara al futur, diu Pajares, la prioritat és no recaure de la lesió i tornar al top 20 mundial després d'arribar a ser el 18è fa just 11 mesos.
Estic bastant dubitatiu. Ja et dic que encara estic tan pendent del meu cos, de no tornar a lesionar. Vaig amb molta por, amb molta precaució. Com a objectiu, m'agradaria tornar a entrar al top 20 mundial altre cop. Aquest és el meu objectiu principal. Curt, mig, llarg termini, no ho sé. Tenim un calendari molt ple. Tenim el British Open, tenim Manchester, Qatar, San Francisco, tenim tot seguit. Són molts campionats, molts viatges. I veurem com reacciona el cos.
La inactivitat dels últims mesos i el fet de disputar menys tornejos després de reaparèixer han fet caure el del tenis Sabadell fins a la 42a posició del rànquing mundial. Pajares explica que l'actual sistema PCA premia el fet de jugar molts campionats i precisament això és el que ha de fer ara, acumular participacions per tornar a escalar llocs.
El sistema que tenim al circuit professional puntua el jugar molts campionats. No hi ha penalització per jugar molts campionats, per tant, tu pots jugar fins a 20-30 campionats a l'any, que et comptaran els 10 millors. Llavors, tots els jugadors el que fan és anar a provar, no? Si el campionat surt malament, doncs, bueno, no hi ha penalització en el rànquing. Això fa que tots els campionats siguin molt durs, que el nivell sigui molt alt. I, bueno, sí que tinc... Els he de jugar tots per tornar a aquest top 20.
Des de la mateixa pista, amb el seu eco inclòs, Pajares parlant a Ràdio Sabadell. La pròxima cita, com comentava ara el sabadellenc, serà l'Open Britànic, el 9 d'abril, on debutarà la primera ronda contra el pakistanès Shahjahan Khan.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Rugbi, les tintoreres del Sabadell Rugbi Club han tancat la fase regular de segona catalana com a líders destacades, havent guanyat 9 dels 10 partits que han disputat. L'equip no va tenir pietat de les carboneres de Terrassa en el derbi de l'última jornada. 96-0 es van imposar les tintoreres contra un conjunt lagarenc que es va presentar amb només 12 jugadores. Bet Graner, l'entrenadora, reconeix que també hi havia una motivació extra.
Bueno, hi havia la tranquil·litat de passi que passi, seguirem amb la mateixa puntuació, però és un derbi, com tu dius. Jo me'n prenia molta il·lusió i molta motivació perquè jugar contra Terrassa sempre és superdivertit i és molt interessant i aquesta competició sana pues, és molt xula de viure del camp.
El balanç de les tintoreres en aquesta fase regular i abans de disputar els play-offs pel títol és gairebé immaculat, com dèiem, 9 victòries i només una derrota. Graner fa una valoració molt positiva del paper de l'equip.
És el meu primer any d'entrenadora, llavors també estava una mica amb la incertesa de... No coneixia les jugadores no em coneixien a mi, llavors hi ha una miqueta aquest punt de no saber cap a on tirar, però m'ho han deixat molt fàcil perquè el nivell ja el tenien, ja venien treballant de l'any passat i la veritat és que les expectatives les han superat tant l'equip com les jornades que han fet han sigut espectaculars.
La setmana que ve comencen els play-offs, es disputaran les semifinals d'aquesta segona catalana femenina de rugbi, d'una banda les tintoreres contra el quart classificat, l'Alt Empordà, i de l'altra Cocodrils Poblenou davant del Químics Buc B. I el Natació Sabadell de tenis taula ha fet un passet més per acabar el capdavant de primera. Amb el play-off a divisió d'honor assegurat, els d'Àlex Bocanegra van guanyar a Can Llong, al Boadilla, per 4-2 en un partit en el qual els nedadors van haver de patir de valent. El club consolida el lideratge després de guanyar un partit en el qual els madrilenys van posar les coses realment complicades. El duel no es va decantar fins al 6è punt, en el qual Mar Ferruz col·locava aquest 4-2 definitiu. Els de Bocanegra afronten una aturada d'un mes i a la represa es veuran les cares amb el segon, amb el centre Natación Helios. Els de Saragossa, de fet, han guanyat aquest cap de setmana el tercer i no es despengen dels sabadellencs en la lluita per la primera plaça i el precedent és negatiu, ja que a principis de temporada els aragonesos es van imposar per 3-4. Luca Kidaxeli, la jove estrella de l'equip, reconeix que aquell dia no va estar bé i que espera ara treure's l'espina.
Jo, a ver, en la ida no me siento con mucha confianza porque tampoco juego muy bien, pero Yo creo que ahora en la vuelta me siento con mucha más confianza, tengo mucho más ritmo de, en liga porque estamos a final de temporada y yo creo que puedo sacar 2 puntos.
Bon moment, per tant, ara d'aquí de Xeli. Com diem, hi haurà aturada, però no serà del tot real, ja que el Natació Sabadell finalment ha entrat a la Copa del Rei i, a més, tindrà diversos jugadors amb compromisos internacionals, com ha explicat l'entrenador Àlex Bocanegra.
Bueno, ara fa un parell de dies ens van escriure des de la Federació Espanyola que al final hem entrat a la Copa del Rei. Érem el primer reserva i jugarem la competició de la Copa del Rei, no? Que juguen els 16 millors equips d'Espanya. On el grup on estem enquadrats ens toquen 2 equips de Super i un de Divisió Honor i llavors aquest partit ens ajudarà a treballar de cara a la fase, no? Això és la setmana que ve, no l'altra, i en el cas del Luca i el Marc jugant l'estatal, que bueno, això també ens servirà per preparar la fase. I sí que tenim un petit peron el que és de Lliga, però després tenim competicions importants a per mig i el Luca, una vegada acaba el campionat d'Espanya absolut, també juga a Polònia i arribarà molt de ritme, així que per on real no n'hi ha, és de Lliga i nosaltres seguim.
Doncs amb ritme competitiu, en Lliga només queden 4 partits i el duel contra l'Helios que dèiem ara definirà la primera plaça. Ahir teníem futbol sala, l'Escola Pia i el Natació Sabadell han avançat una ronda més a la Copa Catalunya i ho han fet igual, remuntant. Els nedadors es van sobreposar al gol inicial del Ripollet i es van acabar enduent l'eliminatòria per 2-4.
Se'ns ha enganyat molt la primera part i la segona hem sortit millor, però tot i així ha sigut un partit bastant lent perquè ens hem plantejat un partit a mitja pista i això, que s'ha atascat una mica, però per sort a la segona part pues, hem aconseguit desatascar-ho.
En parlava Pablo Robert, l'autor del 2-4 de definitiu, davant d'un equip de la mateixa categoria, segona B, els d'Adri Sánchez van tornar a imposar-se a domicili, tal com ja havia passat en les 2 rondes prèvies. Robert es felicita, sobretot, per la bona reacció de l'equip a la segona part.
La segona part, que ja la pressió era millor, ja feien bé els canvis i tot, i hem aconseguit trobar més boles a primera línia. Després, una falta l'ha ficat al Pepe Font, un robo de pilota a primera línia ha fet que Alejandro Márquez a l'altra i ja després la volea de Márquez Mosel ja ens ha donat aquest avantatge al marcador i després ja l'últim gol ha sigut ja quasi, bueno, tocant ja al final i després ja quan s'han posat a jugar a 5 ja no ens han generat cap gaire perill.
Més mogut va ser el partit d'ahir de la Pia a Rubí amb el marcador final de 4-8. També va ser el rival, en aquest cas de tercera categoria, qui es va posar per davant, com explica Carlos Povedano, l'encarregat de marcar l'última Diana Escolàpia.
El partido sabíamos que era contra un rival difícil, aunque fuera de una categoría inferior como es el Rubí, que tiene jugadores que han hecho trayectoria en segunda B y que el año pasado ya estuvieron en segunda B. Sabíamos que iban a dar el 200%. Y bueno, la primera parte nos ha costado un poquito, se han adelantado 1-0, hemos conseguido empatar 1-1, nos han vuelto a marcar el 2-1, hemos marcado el 2-2 y antes del descanso Arnau ha metido el 2-3 de falta, que nos ha dado mucha calma y nos ha permitido irnos al descanso con ventaja.
Però els de Pedro Donoso després no els va tremolar el pols tampoc a la llana. Per Povedano, per exemple, la diferència de categoria va acabar pesant en el tram final.
Han bajado físicamente ellos, se ha notado mucho el bajón físico y nosotros nos hemos mantenido y hemos conseguido ampliar diferencias hasta el marcador que se ha dado, que es 4-8, que bueno, refleja un poco la diferencia de categoría de tercera a segunda B en cuanto a ritmo físico y calidad de finalización, porque ellos también han tenido ocasiones y no han sabido aprovecharlas.
A la próxima ronda d'aquesta Copa Catalunya de Futbol Sala, els Escolapis s'enfrontaran al Mataró, mentre que el club coneixerà avui mateix el seu rival, el vencedor del Sarrià, Cerdanyola. I ben atents, si els dos tornen a guanyar en aquesta següent eliminatòria, hi haurà derbi sabadellenc als quarts de final. Avui acabem amb bàsquet. El Natació Sabadell va tornar al camí de la victòria a la Copa Catalunya masculina, guanyant per un ajustat 77-80 a la pista de la Salle Manresa. Un duel que es va decidir a la pròrroga i amb un triple d'Arnau Sanahuja. Recordem, el germà del waterpolista del club, Bernat Sanahuja. L'autor d'aquesta decisiva cistella remarca la necessitat de tornar al camí del triomf després de rebre la primera derrota de tot l'any, de tot el 2023, al cap de setmana anterior contra l'Olesa.
La veritat és que al final pues va anar de cara i vam guanyar i mira, al final contents, perquè després de vindre la derrota la setmana passada, doncs sí que és veritat que l'equip va estar una mica, no sé, va ser una setmana una mica diferent, poder. amb l'estat d'ànim de l'equip, però això, l'acabar amb victòria aquesta setmana, jo crec...
El duel va ser d'alternatives, amb els nedadors sobreposant-se un 8-2 de sortida dels manresans per acabar el primer quart per davant, amb 14-20. Tot i això, la Salle va signar un parcial de 24-14 en el segon i va marxar al descans amb avantatge de 4 punts. A la represa es van accentuar els canvis de lideratge en el marcador, fins a 17 en total, i tot i que el club va tenir a tocar el triomf en el darrer període, els locals van forçar el temps extra amb el 71-71. Aquí va aparèixer la màgia de Sanahuja, com dèiem, autor de 20 punts per assegurar el triomf. Els de Jonathan Ramírez continuen quarts amb 13 victòries i només 3 derrotes. Hi ha un partit de l'Espanyol i a 3 de l'Alpicat i l'Olesa. El pròxim enfrontament hauria de ser assequible contra un Bàsquet Molins que és penúltim del grup 2 amb el mateix balanç però a la inversa, només 3 victòries i 13 desfetes. Tot i la situació a la taula, Sanahuja no se'n refia un pèl del rival.
No, això el plantegem igual que la resta de partits. Ens centrem amb els jugadors que tinguin més destacats i res, és un partit més que l'hem de treure i si volem estar dalt, doncs l'hem de guanyar. Aviam, tampoc per anar a la zona baixa no ni el menysprem ni res. O sigui, jo crec que la lliga que estem, el nivell de tots els equips és alt i qualsevol equip et pot donar un susto a qualsevol partit.
A la primera volta, per cert, el Natació Sabadell ja es va imposar per un clar 55-72 a la pista del Molins. El partit es jugarà als pavellons del club a l'horari habitual, és a dir, aquest dissabte a 6:15 de la tarda. Hey, you young folk, what do you mean? There's nobody there. Hem canviat els papers, avui tocava portes giratòries, farem demà la secció, avui hem passat per Bilbao per conèixer una miqueta l'última hora del Bilbao Atlètic, proper rival del Sabadell. Demà, un dels integrants d'aquell famós Eusko Sabadell de principis de segle, d'aquest segle, fa uns 20 anyets per entendre'ns, passarà per aquí, per l'Hotel Suís, per recordar el seu pas al Centre Esports i també pel Bilbao Atlètic. Tindrem roda de premsa de Miqui Lladó, que no serà divendres per allò de jugar dissabte, sinó que la fan demà dijous, i també la presentació a primera hora del matí de la Volta a Catalunya a l'Ajuntament. Res, faltant una setmana clavada de l'etapa que acabarà aquí.
Hotel Suís.
Abraçada des del control de so de la Rocío García i del Toni González, que han estat, com dic, a les vies de so, us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. El podcast a radiosabadell.fm el podeu trobar. I ara les notícies amb tots els companys informatius i la Núria García. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.